Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats. El líder de Junts adverteix al president del govern espanyol que no és de fiar a Ona Vilà.
La Moncloa descarta convocar cap moció de confiança i des del PSC Lluís Amoret acusa Puigdemont de voler desestabilitzar la legislatura.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú. Avui el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar.
Provoca inestabilitat i retrocés, inestabilitat e incerteses. Per tant, reitero des del nostre posicionament i la nostra opinió és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament en aquesta proposta i en aquesta decisió.
Arrenca a aquesta hora el funeral d'estat per les víctimes de la Dana amb la presència dels reis Felip VI i Letícia.
Es tracta d'una missa a la catedral de València, oficiada per l'arcabisbe Enric Benavent. Des del govern s'ha confirmat la presència de tres ministres, però no del president Pedro Sánchez. A la missa hi ha els familiars de les més de 200 víctimes de la Dana.
Seguiment massiu de la jornada de vaga dels pescadors catalans que denuncien la proposta de la Comissió Europea de reduir en un 80% els dies de pesca al Mediterrani.
Els ministres del 27 es reuneixen a Brussel·les per debatre la mesura. Espanya considera la proposta inacceptable i així ho traslladarà a la trobada, amb la intenció que l'executiu comunitari busqui alternatives. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Hay bases, ya hay elementos, estamos trabajando con Francia y con Italia sobre ello para llegar a un acuerdo equilibrado. Hay soluciones posibles y vamos a trabajar. Quiero agradecer el apoyo de las 5 comunidades autónomas mediterráneas de España al gobierno de España en esta negociación. También la unidad del sector pesquero. Creo que es fundamental que hablemos todos con una sola voz. Comprendo su preocupación.
Ajuntament de Barcelona i Generalitat rescaten el pla per allargar la línia 2 de metro entre Sant Antoni i Parc Logístic.
De moment s'invertiran 4 milions d'euros per actualitzar el projecte. Les obres tindrien un cost aproximat de 1.000 milions. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
El que ens interpel·la a fer aquesta inversió és la transformació de l'espai Fira Montjuïc, l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya i un nou barri que està creixent, que és el de la Marina del Parc Vermell, a un ritme molt important. I que, a més, això, com s'ha dit, milloraria també la connectivitat de la ciutat amb l'aeroport a través del metro.
En cultura, Guns N' Roses faran un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de juny de l'any vinent.
Aquesta serà l'única parada prevista de la banda de rock a tot Espanya en el marc d'una nova gira programada per aquest estiu, que comptarà amb grans convidats com Public Enemy, Rival Sons o Sex Pistols amb Frank Carter.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol sortir de la zona de descens.
Els blanquiblaus tanquen d'aquí a 2 hores la 16a jornada de Lliga al camp del Getafe. Els pericos, que no han guanyat un partit en competició domèstica lluny del seu estadi, buscaran el triomf per fugir de la zona baixa de la classificació i pujar 3 posicions. D'altra banda, el Barça ja coneix que el seu rival en els 16ens de final de la Copa del Rei serà el Barbastre, una eliminatòria que jugarà el primer cap de setmana del 2025.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. S'ha anat ennuvolant al cel i a hores d'ara està força carregat a gran part del país. Núvols que van deixant alguns plogims, botellades més aviat en algunes comarques de Girona i també algunes nevadetes que van caient al Pirineu. Fins i tot han travessat la banda nord i al Prepirineu s'hi han produït algunes febles nevades. Continua bufant el vent. Per altra banda, a les Terres de l'Ebre amb més intensitat i també al voltant del Cap de Creus. I no cal dir que avui, tot i que hi ha hagut molts moments de clarianes, no han escalfat gens ni mica i a hores d'ara l'ambient continua sent ben fred. Ens espera una nit de núvols una mica més gruixuts a l'àmbit de Barcelona, sobretot a l'àrea metropolitana, amb algun ruixat a tocar del mar, i a la resta del país temps més tranquil, però amb temperatures que baixaran. Per tant, la matinada i demà al matí hi haurà més gelades que no pas aquest dilluns a primeres hores. Els núvols al llarg del dimarts continuaran entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, fins i tot al matí també a la Costa Brava, i serà a darreres hores del dimarts quan plogui una mica més al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències. A la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident que ocupa el voral de retruc. Això afecta la C58, l'autopista del Vallès, amb retencions de Cerdanyola a Barcelona en sentit sud. A banda d'això, a la C16 hi ha retencions a Sant Cugat en sentit Barcelona per un autocar avariat que talla un carril. A més, hi ha quatre Terrassa en sentit nord per obres. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat, sobretot en sentit Sitges. A l'autovia 2 hi ha lentitud i aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de quart gentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt hi ha retencions d'Esplugues la Vall d'Hebron en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca, la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant! Demà vaig amb el meu net al compte-comptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats.
El líder de Junts no ho considera cap amenaça, però adverteix al president del govern espanyol que no és de fiar. Així ho ha assegurat Puigdemont des de Brussel·les, on ha reunit l'executiva del seu partit per fer balanç del primer any de l'acord amb el PSOE. Junts ha registrat una proposició no de llei, però en última instància és una decisió que pertoca al president espanyol. I des de la Moncloa ja han deixat clar que el president no es sotmetrà a cap moció de confiança.
La d'avui ha estat la primera compareixença de Puigdemont després de ser revalidat com a president de Junts. Pere Sanz.
Puigdemont ha comparegut des de Brussel·les a les portes de les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat per llançar un advertiment al govern de Pedro Sánchez. El líder de Junts ha fet un llistat del que considera incompliments dels acords tancats amb els socialistes a Suïssa, com ara l'oficialitat del català a Europa, l'aplicació de l'amnistia o un acord de finançament bilateral. Ha reclamat un punt d'inflexió perquè ha dit que el president del govern no és de fiar.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú. Avui, el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar. No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat.
Puigdemont ha admès en tot moment que aquesta qüestió de confiança només la pot demanar Sánchez en tant que president del govern. I ha donat per fet que se'n parlarà al Congrés perquè la iniciativa ja ha estat registrada per Junts davant la Cambra Baixa. El líder de Junts ha reconegut que fins ara no ha mantingut cap reunió amb cap grup parlamentari per impulsar aquesta mesura. Puigdemont també ha afegit que el relat de la normalitat del president català Salvador Illa és una esmena a la totalitat dels acords amb el PSOE.
Ho dèiem ara, des de la Moncloa ja han deixat clar que Pedro Sánchez descarta presentar cap qüestió de confiança.
I el PSC la considera un error perquè generarà, assegura, incertesa quan el que cal ara és estabilitat. Mentre que Esquerra no veu tampoc oportuna la moció de confiança per poder afavorir un govern de dretes i extrema dreta.
Mont Carvajal.
El govern espanyol ja ha dit que el president Sánchez no té cap intenció ni cap necessitat de sotmetre's a una qüestió de confiança. Els socialistes ho qualifiquen d'error i la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, acusa Puigdemont de generar inestabilitat.
Provoca inestabilitat i retrocés, inestabilitat e incerteses. Per tant, reitero, des del nostre posicionament i la nostra opinió, és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament en aquesta proposta i en aquesta decisió.
La diputada d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Teresa Jordà, considera que el moviment de Junts aplana el camí perquè governi el Partit Popular.
S'assembla molt, no?, a aplanar una mica el camí, vinguent de Junts per Catalunya aquesta proposta, al final potser per una moció de censura i per acabar, doncs, fent govern amb el Partit Popular i en aquests moments, doncs, també amb els feixistes de Vox.
És el president qui planteja una qüestió de confiança sobre el seu programa. Ara bé, com que es tracta d'una proposició, no de llei, podria aprovar-se i llavors es faria un debat, però no seria vinculant.
Els comuns també han criticat la petició de Puigdemont.
La seva portaveu, Aina Vidal, ha avisat Junts que cap força que, diu, pretengui el progrés de les diferents societats i territoris pot acceptar fer el joc a l'extrema dreta, que és el que s'aconsegueix en peticions com aquesta.
I des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la seva visita avui a Barcelona per carregar contra Pedro Sánchez, tot i preguntar-se si Junts va o no de debò amb la seva petició.
No puedo decirles qué es lo que va a hacer Junts, porque no pertenezco a ese partido político y desconozco si realmente esto va en serio o no. Y lo que sí le puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo. A nosotros no nos ha engañado.
Segons Feijóo, el president espanyol Pedro Sánchez només té dues opcions, o més sessions a l'independentisme o bé posar fi a la legislatura.
Encara en clau política, Esquerra Republicana, encara l'última setmana de campanya abans de la segona volta de les eleccions d'aquest proper dissabte, que determinaran si el nou president del partit serà Oriol Junqueras o Xavier Godàs.
Les candidatures de Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional arribaran a la votació sense haver incorporat finalment a les seves llistes cap membre de Foc Nou, que va quedar en tercera posició a la primera volta.
La seva candidatura de la seva candidata, Helena Solà, manté aquests dies reunions a tres bandes per decidir si dona suport a alguna de les tres de les altres candidatures. Joan Ferrer.
Helena Solà ha parlat a Notícies en Xarxa de les seves condicions als dos presidenciables. Solà defensa tornar a situar la independència de Catalunya al centre del debat i refusa qualsevol pacte amb els socialistes, ja sigui aquí a Catalunya o a Espanya.
Deixar de pactar, no, sistemàticament amb el Partit Socialista, i això, per exemple, com a mesura més concreta, va de no investir al Congreso, no? De deixar d'investir presidents espanyols, a menys que sigui a canvi d'un referèndum.
Solà també ha assegurat que no acceptaria un càrrec a cap executiva. A més, s'ha marcat el proper divendres com data límit per decidir si demana el vot per Junqueras o Godàs. Sempre això sí que ho ratifiquin els militants que van avalar la seva candidatura.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora, en marxa el funeral d'estat per les víctimes de la Dana amb la presència dels reis Felip VI i Letícia.
Es tracta d'una missa a la catedral de València, oficiada per l'arcabisbe Enrique Benavent. Des del govern s'ha confirmat la presència dels ministres Àngel Víctor Torres, Maria Jesús Montero i Diana Morán. També hi són presents els càrrecs del Partit Popular i diversos presidents autonòmics. En el lloc de Salvador Illa hi ha anat Albert Dalmau, el conseller de Presidència. A la missa hi ha els familiars de les més de 200 víctimes de la Dana.
També aquest dilluns el govern ha presentat l'avantprojecte de llei de memòria històrica que aprovarà demà mateix. Ho ha fet davant les entitats memorialistes a l'antiga presó Model de Barcelona.
La Conselleria de Justícia assegura que és el mateix projecte de l'anterior govern d'Esquerra, del que comparteix la forma i els objectius.
David Benito.
El govern català espera que entri en funcionament la nova llei de memòria històrica de forma ràpida. De fet, aquest mateix dimarts ja s'aprovarà el projecte de llei, que serà el mateix que ja va presentar l'anterior govern d'Aragonès per accelerar el procés. Així ho ha explicat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Intentem complir en el temps, intentem complir en la forma, perquè des del govern de Catalunya en compartim la forma, en compartim el fons, en compartim la necessitat. Jo crec que cada vegada més agreujant de tenir un text de memòria democràtica, en compartim l'oportunitat i sobretot en compartim la necessitat.
El conseller espera que la tramitació de llei superi els tràmits parlamentaris sense dificultats i amb les aportacions dels diferents grups parlamentaris i de les entitats memorialistes. Espadaler ha assegurat que la veritat, la justícia i la reparació formen part de l'ADN d'aquesta llei i que actuaran com a garantia de la no repetició.
Seguiment massiu de la jornada de vaga dels pescadors catalans que denuncien la proposta de la Comissió Europea de reduir en un 80% els dies de pesca al Mediterrani.
Els ministres dels 27 es reuneixen a Brussel·les per debatre la mesura. Espanya considera la proposta inacceptable i així ho traslladarà a la trobada amb la intenció que l'executiu comunitari busqui alternatives. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Hay bases, ya hay elementos, estamos trabajando con Francia y con Italia sobre ello para llegar a un acuerdo equilibrado. Hay soluciones posibles y vamos a trabajar. Quiero agradecer el apoyo de las 5 comunidades autónomas mediterráneas de España al gobierno de España en esta negociación. También la unidad del sector pesquero. Creo que es fundamental que hablemos todos con una sola voz. Comprendo su preocupación.
A banda d'aturar l'activitat, les confraries han volgut fer sentir la seva veu a Madrid en una protesta que ha plegat uns 2.000 pescadors.
Representants de les confraries de Tarragona, Cambrils, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i el Canà han omplert 2 autobusos per anar fins allà.
Com a la resta de ports, el de la Ràpita, cap embarcació ha sortit a mar avui. Canal Terres de l'Ebre, Rut Turc.
Barques amarrades i la llotja tancada. Així és com ha transcorregut avui el dia al port de la Ràpita. El port que compta amb més barques d'arrossegament de Catalunya s'ha sumat a la vaga en contra de la proposta de la Comissió Europea de rebaixar fins als 28 dies els dies permesos per a sortir a pescar. El sector ho considera inviable i espera que les negociacions contemplin les seues reclamacions. Àlex Samper és el president de l'Associació d'Armadors d'Arrossegament dels Alfacs.
5 dies a la mar o 28 penades no pot ser. N'hi ha cap empresa que en 25 o 28 dies se pugui mantindre. Home, nosaltres confiem perquè, a veure, així ja et dic, això és inviable. Ni en 25 ni en 100. Nosaltres hem d'anar com a mínim a pescar com anàvem ara i menys ja no podem.
La proposta de la Comissió Europea faria reduir les jornades de pesca en un 80% a l'estat espanyol. Brussel·les considera que els esforços fets fins ara pel sector es queden curts.
Notícies en xarxa.
En clau judicial, avui ha arrencat el judici contra l'alcalde de Badalona per l'anomenat cas de les antenes de telefonia mòbil.
Tot i que la sessió ha començat aquest dilluns, tant Xavier García Albiol com la resta d'acusats no declararan fins al final, després de les diferents proves testificals i pericials. Segons ha acordat el tribunal, la petició de totes les defenses.
L'alcalde del Partit Popular s'enfronta a una pena de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació per haver autoritzat instal·lar il·legalment unes antenes de telefonia mòbil al turó d'en Caritx. Radio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Albiol ha arribat a l'Audiència de Barcelona acompanyat per la tercera tinenta d'alcalde, Rosa de l'Amo. Abans d'entrar-hi, ha dit que el judici s'hi posarà en evidència el que va passar i el que no en relació amb les antenes de telefonia col·locades de manera presumptament il·legal l'any 2012 al turó d'en Caritx a tocar de la comissaria de la Guàrdia Urbana. L'alcalde de Badalona s'enfronta a gairebé 3 anys de presó, 10 anys d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros per prevaricació urbanística i ambiental.
Per mi el més important, ja que estem aquí, aquest judici oral em permetrà doncs, que es posi sobre la taula tots els fets, totes les evidències i insisteixo, el que ha passat i el que no ha passat.
La banqueta dels acusats també l'han ocupat l'exregidor de Seguretat, Miguel Jurado, ara regidor del Partit Popular a Santa Coloma, i l'exregidor d'Urbanisme al Republicà, Oriol Lladó. Xavier Salvà, exdirector d'Urbanisme a l'Ajuntament de Badalona, Tomàs Vizcaíno, exconseller delegat de l'empresa pública en gestori, Josep Duran, excap jurídic d'Urbanisme, també hauran de declarar com a acusats.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat posen fil a l'agulla per fer arribar la línia 2 del metro des del Poble Sec fins al barri de la Marina del Prat Vermell, passant per la muntanya de Montjuïc. De moment s'invertiran 4 milions d'euros per actualitzar el projecte. En les obres tindrien un cost aproximat de 1.000 milions. David Navarro.
En total seran 6 quilòmetres de trajecte que uniran el paral·lel amb la zona franca amb un túnel que creuarà la muntanya de Montjuïc amb parades al Manac i a l'Anella Olímpica. També permetrà connectar els barris de la Marina del Port i el Prat Vermell i l'aeroport amb el centre de manera més directa. L'alcalde, Jaume Collboni, diu que l'obra és una necessitat.
El que ens interpel·la a fer aquesta inversió és la transformació de l'espai Fira Montjuïc, l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya i un nou barri que està creixent, que és el de la Marina del Prat Vermell, a un ritme molt important. I que, a més això, com s'ha dit, milloraria també la connectivitat de la ciutat amb l'aeroport a través del metro.
L'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat implica actualitzar el projecte constructiu fet l'any 2009, una tasca que costarà 4 milions d'euros i que s'espera que estigui acabada l'any 2028. Llavors, es licitaria una obra que es preveu que tingui un cost de 1.000 milions d'euros.
El temps d'espera per obtenir el reconeixement de la dependència o bé el grau de discapacitat es reduirà en 100 dies d'aquí un any.
Aquest és el compromís del Departament de Drets Socials si es manté l'augment de sol·licituds al ritme d'ara per l'envelliment de la població.
Ara mateix, més de 191.000 persones esperen un informe a Catalunya i la demora és prop, des de prop d'un any de mitjana, Maite Polo.
Més de 191.000 persones esperen un informe de dependència o de discapacitat a Catalunya i la demora és d'un any de mitjana. Un temps inacceptable, segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que s'ha compromès a escurçar-lo fins als 9 mesos l'any que ve.
Tant de bo poguéssim anar més enllà. L'únic és que creiem que amb aquest primer paquet de mesures serà suficient, o sigui, si és suficient per absorbir la nova demanda i reduir la llista d'espera que ja tenim acumulada, jo trobo que això sí que seria, diguéssim, adequat dir-li la paraula dràstica. Si després podem posar en marxa més mesures per inclús avançar, doncs ho farem sens dubte.
No caldrà presentar cap informe mèdic, la sol·licitud per internet serà més fàcil i un simulador informarà els sol·licitants del grau que se'ls reconeix. Es reforçaran els equips de professionals, se'ls milloraran les condicions laborals i tot el procés estarà interconnectat de forma digital. El pla té un pressupost de 2.300.000 euros.
I millorar la comprensió lectora és un dels reptes educatius actuals, després que diferents informes hagin detectat un baix nivell entre els estudiants catalans.
Una de les iniciatives per canviar aquesta tendència és un programa que impulsa la Fundació Bofill. Amb més de 2.000 voluntaris, acompanyen la lectura d'un infant en més de 150 municipis.
Esther Minguell.
La Isabel i el Jefferson es troben una vegada a la setmana quan acaba l'escola. Van cap a la biblioteca, trien llibre i llegeixen durant una hora.
Cuando arribo, buscamos un libro y buscamos un sitio. Cuando una frase en català me pregunta qué es esto, qué significa esto.
És un nen que li agraden molt els esports. Quan vaig anar a una llibreria de Barcelona vaig comprar un llibre de futbol. A ell li costa una mica de llegir, no? No és algo que li agradi més. Clar, en aquell àmbit, que era un llibre de futbol i tal, es va començar a interessar.
El programa L'Èxit té en marxa més de 2.000 parelles arreu de Catalunya, formades per un voluntari i un alumne de quart, cinquè o sisè de primària. L'objectiu, fomentar la lectura i millorar la comprensió lectora. Ho explica la Marta López, directora del programa L'Èxit de la Fundació Bofill.
L'infant, no?, va trobant-se en un espai on la lectura no necessàriament està vinculada a l'avaluació o al judici, sinó que és un espai on et pots equivocar, on pots preguntar, no?
El voluntariat, la feina és nostra de motivar una mica que comenci i llegir.
En cultura, els Guns N' Roses faran un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el proper 9 de juny.
Aquesta serà l'única parada prevista de la banda de rock a tot Espanya en el marc d'una nova gira programada per aquest estiu, que comptarà amb grans convidats com Public Enemy, Rival Sons o Sex Pistols amb Frank Carter. Les entrades es podran comprar a partir d'aquest divendres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, a la Lliga, aquesta nit l'Espanyol té un duel decisiu al camp del Getafe. Els madrilenys són un rival directe a la zona baixa, de fet marcant la permanència amb els mateixos punts que els blanquiblaus. Per tant, un triomf permetria als de Manolo González sortir del descens. Després de la desfeta a la Copa, l'equip busca enllaçar la segona victòria seguida a la Lliga. El tècnic avisa, però, que caldrà fer un bon partit per no marxar amb les mans buides.
La gent sempre va anar a glòria a altres equips i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt als nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic i dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé. Quan és l'equip de primera que més li rematen, és per algú. Per sort estem igualats a punts amb ells amb un partit menys, i el que hem de fer intentar és anar a Getafe a competir al màxim, i a partir d'aquí tenim més encert que el rival per guanyar el partit. Si això ho fem, podrem treure alguna cosa positiva o guanyar. Si no igualem el Getafe a nivell competitiu, és molt complicat guanyar Getafe dilluns.
A la convocatòria hi ha 23 jugadors, no hi és Cumbula per sanció. El partit es disputarà al Coliseu a les 9 de la nit. D'altra banda, el sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei de Futbol, que s'ha fet aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola a Madrid, ha posat el Barça en aquesta ronda juntament amb la resta d'equips que disputaran la Supercopa. De fet, el Blaugrana serà l'únic equip català a la competició, ja que la resta de participants han quedat eliminats. El rival dels Flics serà el Barbastre, equip de la segona federació que ve d'eliminar precisament a l'Espanyol. L'eliminatòria es disputarà el 4 o 5 de gener, a partit únic al Camp Aragonès. El Barbastre ja es va enfrontar als blaugranes a la Copa la temporada passada amb victòria catalana per 2-3. Encara en futbol, el Girona juga aquest dimarts la sisena jornada de la Champions League, apurant les últimes opcions per entrar al play-off. Els gironins rebran el Liverpool a Montilivi a partir de 6:45 de la tarda. En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic del Girona, Michel Sánchez, demana respecte pels seus jugadors després de les últimes crítiques rebudes.
Hay que respetar mucho a los futbolistas. Cuando uno no da su mejor versión, la respeto. Que yo soy muy malo, lo respeto. Me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club y por mi afición, porque siempre juego para ellos. No se dan cuenta que jugamos para la afición. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Otra cosa es que no me salgan las cosas bien. Pero nunca dejo de preparar todo para que mi afición esté al 100% conmigo. Siempre. Nunca hago el ridículo.
A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, a 8:45 del vespre es disputarà el duel entre el líder, el Barça, i el Noia. Els blaugranes buscaran mantenir la bona dinàmica i ampliar a 10 la ratxa de victòries seguides abans de l'important duel de divendres a la Champions davant el Porto. El conjunt de Sant Sadurní, per la seva banda, és vuitè amb 12 punts i 2 partits pendents. El jugador del Barça, Sergi Llorca, confia a completar una setmana exitosa.
Els últims resultats de la Lliga Europea no són els que esperàvem, però tenim clar que estem treballant bé, que estem doncs, seguint el bon camí perquè sabem que l'altre dia vam fer un bon partit també i bé, en Lliga seguim invictes amb aquest objectiu. Sortirem el dilluns de seguir invictes en Lliga i 100% de confiança amb l'equip i que estem fent les coses bé.
I en waterpolo avui també hi ha partit a la divisió d'honor femenina. Avui comença la desena jornada, que es tancarà aquest cap de setmana. El Rubí, que necessita guanyar per sortir de la zona baixa de la classificació, rep la visita d'un Mediterrani que, si guanya, empataria a la tercera plaça amb Mataró i Terrassa.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, 107.4 FM.
A que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freo te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-04-8270.
El fred és aquí, perquè els teus ulls s'han glaçat, dues llàgrimes d'encís. Sí, puc el temps d'aturar, guardaria aquest moment que em captiva i em cor pren i que em fa sentir valent.
Mai de campat la foc a terra i caliu a un portal de Belém.
Lluny, més enllà dels terrats i de les cases. Yeah, com un eco que travessa les muntanyes i em fa dir.
No és possible que una música em transporti i em trasbalsi més encara.
es nada. Aquesta nit ressonen arreu senyals de guerra i combat que em deixen el cor gelat. Ho sento, el tom que tanto un vagarós d'una cançó de Nadal que m'encercla, que m'envolta i em trasbalsa tot.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats. El líder de Junts adverteix al president del govern espanyol que no és de fiar. Ona Vilà.
La Moncloa descarta convocar cap moció de confiança i des del PSC Lluïsa Moret acusa Puigdemont de voler desestabilitzar la legislatura.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú. Avui el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar.
Provoca inestabilitat i retrocés, inestabilitat i incerteses. Per tant, reitero des del nostre posicionament i la nostra opinió és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament en aquesta proposta i en aquesta decisió.
En marxa a aquesta hora la missa funeral per les víctimes de la Dana amb la presència dels reis Felip VI i Letícia.
La missa a la catedral de València està oficiada per l'arcabisbe Enrique Benavent. Des del govern s'ha confirmat la presència de 3 ministres, però no del president Pedro Sánchez. Molts familiars de les més de 200 víctimes de la Dana denuncien que ningú els ha convidat.
Seguiment massiu de la jornada de vaga dels pescadors catalans que denuncien la proposta de la Comissió Europea de reduir en un 80% els dies de pesca al Mediterrani.
Els ministres dels 27 es reuneixen a Brussel·les per debatre la mesura. Espanya considera la proposta inacceptable i així ho traslladarà a la trobada amb la intenció que l'executiu comunitari busqui alternatives. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Hay bases, ya hay elementos, estamos trabajando con Francia y con Italia sobre ello para llegar a un acuerdo equilibrado. Hay soluciones posibles y vamos a trabajar. Quiero agradecer el apoyo de las 5 comunidades autónomas mediterráneas de España al gobierno de España en esta negociación. También la unidad del sector pesquero. Creo que es fundamental que hablemos todos con una sola voz. Comprendo su preocupación.
Ajuntament de Barcelona i Generalitat rescaten el pla per allargar la línia 2 de metro entre Sant Antoni i Parc Logístic.
De moment s'invertiran 4 milions d'euros per actualitzar el projecte. Les obres tindrien un cost aproximat de 1.000 milions. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
El que ens interpel·la a fer aquesta inversió és la transformació de l'espai Fira Montjuïc, l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya i un nou barri que està creixent, que és el de la Marina del Parc Vermell, a un ritme molt important. I que, a més això, com s'ha dit, milloraria també la connectivitat de la ciutat amb l'aeroport a través del metro.
En cultura, els Guns N' Roses faran un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de juny de l'any vinent.
Aquesta serà l'única parada prevista de la banda de rock a tot Espanya en el marc d'una nova gira programada per aquest estiu, que comptarà amb grans convidats com Public Enemy, Rival Sons o Sex Pistols amb Frank Carter.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol sortir de la zona de descens.
Els blanquiblaus tancant d'aquí a 2 hores la 16a jornada de Lliga al camp del Getafe. Els pericos, que no han guanyat encara lluny del seu estadi, buscaran el triomf per fugir de la zona baixa de la classificació i pujar 3 posicions de cop. D'altra banda, el Barça ja coneix que el seu rival en els 16ers de final de la Copa del Rei serà el Barbastre, en una eliminatòria que jugarà el primer cap de setmana del 2025.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. S'ha anat ennuvolant al cel i a hores d'ara està força carregat a gran part del país. Núvols que van deixant alguns plogims, gotellades més aviat en algunes comarques de Girona i també algunes nevadetes que van caient al Pirineu. Fins i tot han travessat la banda nord i al Prepirineu s'hi han produït algunes febles nevades. Continua bufant el vent. Per altra banda, a les Terres de l'Ebre amb més intensitat i també al voltant del Cap de Creus. I no cal dir que avui, tot i que hi ha hagut molts moments de clarianes, no han escalfat gens ni mica i a hores d'ara l'ambient continua sent ben fred. Ens espera una nit de núvols una mica més gruixuts a l'àmbit de Barcelona, sobretot a l'àrea metropolitana, amb algun ruixat a tocar del mar, i a la resta del país temps més tranquil, però amb temperatures que baixaran. Per tant, la matinada i demà al matí hi haurà més gelades que no pas aquest dilluns a primeres hores. Els núvols al llarg del dimarts continuaran entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, fins i tot al matí també a la Costa Brava, i serà a darreres hores del dimarts quan plogui una mica més al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana. Tot i això, la C58 i la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Amb la C32, la Ronda del de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Sarrià i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Nadal, el teatre és el millor regal. Surge de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant! Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats.
El líder de Junts no ho considera cap amenaça, però adverteix al president del govern espanyol que no és de fiar. Així ho ha assegurat Puigdemont des de Brussel·les, on ha reunit l'executiva del seu partit per fer balanç del primer any de l'acord amb el PSOE. Junts ha registrat una proposició no de llei, però en última instància és una decisió que pertoca al president espanyol i des de Moncloa ja han deixat clar que el president no es sotmetrà a cap moció de confiança.
La d'avui ha estat la primera compareixença de Puigdemont després de ser revalidat com a president de Junts. Pere Sanz.
Puigdemont ha comparegut des de Brussel·les a les portes de les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat per llançar un advertiment al govern de Pedro Sánchez. El líder de Junts ha fet un llistat del que considera incompliments dels acords tancats amb els socialistes a Suïssa, com ara l'oficialitat del català a Europa, l'aplicació de l'amnistia o un acord de finançament bilateral. Ha reclamat un punt d'inflexió perquè ha dit que el president del govern no és de fiar.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú. Avui, el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar. No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat.
Puigdemont ha admès en tot moment que aquesta qüestió de confiança només la pot demanar Sánchez en tant que president del govern. I ha donat per fet que se'n parlarà al Congrés perquè la iniciativa ja ha estat registrada per Junts davant la Cambra Baixa. El líder de Junts ha reconegut que fins ara no ha mantingut cap reunió amb cap grup parlamentari per impulsar aquesta mesura. Puigdemont també ha afegit que el relat de la normalitat del president català Salvador Illa és una esmena a la totalitat dels acords amb el PSOE.
Ho dèiem ara, des de la Moncloa ja han deixat clar que Pedro Sánchez descarta presentar cap qüestió de confiança.
I el PSC la considera un error perquè generarà, assegura, incertesa quan el que cal ara és estabilitat. Mentre que Esquerra no veu tampoc oportuna la moció de confiança per poder afavorir un govern de dretes i extrema dreta.
Mont Carvajal.
El govern espanyol ja ha dit que el president Sánchez no té cap intenció ni cap necessitat de sotmetre's a una qüestió de confiança. Els socialistes ho qualifiquen d'error i la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, acusa Puigdemont de generar inestabilitat.
Provoca inestabilitat i retrocés, inestabilitat i incerteses. Per tant, reitero, des del nostre posicionament i la nostra opinió, és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament en aquesta proposta i en aquesta decisió.
La diputada d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Teresa Jordà, considera que el moviment de Junts aplana el camí perquè governi el Partit Popular.
S'assembla molt, no?, aplanar una mica el camí, vinguent de Junts per Catalunya aquesta proposta, al final potser per una moció de censura i per acabar, doncs, fent govern amb el Partit Popular i en aquests moments, doncs, també amb els feixistes de Vox.
És el president qui planteja una qüestió de confiança sobre el seu programa. Ara bé, com que es tracta d'una proposició, no de llei, podria aprovar-se i llavors es faria un debat, però no seria vinculant.
Els comuns també han criticat la petició de Puigdemont.
La seva portaveu, Aina Vidal, ha avisat Junts que cap força que, diu, pretengui el progrés de les diferents societats i territoris pot acceptar fer el joc a l'extrema dreta, que és el que s'aconsegueix en peticions com aquesta.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la seva visita avui a Barcelona per carregar contra Pedro Sánchez, tot i preguntar-se si Junts va o no de debò amb la seva petició.
No puedo decirles qué es lo que va a hacer Junts, porque no pertenezco a ese partido político y desconozco si realmente esto va en serio o no. Y lo que sí le puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo. A nosotros no nos ha engañado.
Segons Feijóo, el president espanyol Pedro Sánchez només té dues opcions, o més sessions a l'independentisme o bé posar fi a la legislatura.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora en marxa la missa funeral per les víctimes de la Dana amb la presència dels reis Felip VI i Letícia.
Es tracta d'una missa a la Catedral de València oficiada per l'arcabisbe Enrique Benavent. Des del govern s'ha confirmat la presència dels ministres Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero i Diana Morán. També hi són presents els càrrecs del Partit Popular i diversos presidents autonòmics. En el lloc de Salvador Illa hi ha anat Albert Dalmau, el conseller de Presidència. Molts familiars de les més de 200 víctimes de la Dana denuncien que ningú els ha convidat.
Escoltem en qualsevol cas l'arcabisbe de València, Enrique Benavent.
Queremos también en este momento de oración unirnos al dolor que estáis viviendo las familias por el fallecimiento de vuestros seres queridos o por la incerteza en el caso de los desaparecidos que no han sido localizados.
També aquest dilluns el govern ha presentat l'avantprojecte de llei de memòria històrica que aprovarà demà mateix. Ho ha fet davant les entitats memorialistes a l'antiga presó model de Barcelona.
La Conselleria de Justícia assegura que és el mateix projecte de l'anterior govern d'Esquerra, del que comparteix la forma i els objectius.
David Benito.
El govern català espera que entri en funcionament la nova llei de memòria històrica de forma ràpida. De fet, aquest mateix dimarts ja s'aprovarà el projecte de llei, que serà el mateix que ja va presentar l'anterior govern d'Aragonès per accelerar el procés. Així ho ha explicat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Intentem complir en el temps, intentem complir en la forma, perquè des del govern de Catalunya en compartim la forma, en compartim el fons, en compartim la necessitat. Jo crec que cada vegada més agreujant de tenir un text de memòria democràtica, en compartim l'oportunitat i sobretot en compartim la necessitat.
El conseller espera que la tramitació de llei superi els tràmits parlamentaris sense dificultats i amb les aportacions dels diferents grups parlamentaris i de les entitats memorialistes. Espadaler ha assegurat que la veritat, la justícia i la reparació formen part de l'ADN d'aquesta llei i que actuaran com a garantia de la no repetició.
I aquesta tarda ha començat una nova edició del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona que posa el focus en el negoci de les guerres, la falsa transició ecològica i l'actual crisi de l'habitatge. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, un festival que vol desenganxar la societat del sofà i les plataformes de streaming per fer-los partícips de la cultura i crítics amb la societat que vivim, una 21a edició que el director Toni Navarro sent que és més necessària que mai per debatre a través de la cultura i amb els propis protagonistes violacions dels drets humans. Al llarg de tota la setmana es parlarà de temes candents com la crisi de la vivenda, la precarització del servei públic, el negoci de les guerres i la falsa transició ecològica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Seguiment massiu de la jornada de vaga dels pescadors catalans que denuncien la proposta de la Comissió Europea de reduir en un 80% els dies de pesca al Mediterrani.
Els ministres dels 27 es reuneixen a Brussel·les per debatre la mesura. Espanya considera la proposta inacceptable i així ho traslladarà a la trobada amb la intenció que l'executiu comunitari busqui alternatives. Lluís Planas és el ministre d'Agricultura.
Hay bases, ya hay elementos, estamos trabajando con Francia y con Italia sobre ello para llegar a un acuerdo equilibrado. Hay soluciones posibles y vamos a trabajar. Quiero agradecer el apoyo de las 5 comunidades autónomas mediterráneas de España al gobierno de España en esta negociación. También la unidad del sector pesquero. Creo que es fundamental que hablemos todos con una sola voz. Comprendo su preocupación.
A banda d'aturar l'activitat, les confraries han volgut fer sentir la seva veu a Madrid en una protesta que ha plegat uns 2.000 pescadors.
Representants de les confraries de Tarragona, Cambrils, l'Ametlla de Mar, la Ràpita i Alcanar han omplert 2 autobusos per anar fins allà.
I mentrestant, el govern admet que si la Unió Europea aconsegueix tirar endavant la mesura, això suposaria la fi de la pesca d'arrossegament, tal com la coneixem a casa nostra. Marc Pijuan.
En declaracions a la xarxa, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Antoni Espanya, ha reconegut que l'aprovació d'aquesta proposta suposaria una estocada mortal al futur de la pesca al Mediterrani i ha afegit que, de retruc, també se'n veurien perjudicades les confraries.
Les confraries es financen a través d'un percentatge en la part compradora i la part venedora del peix que es ven a la llotja, no? Les barques d'arrossegament, tot i que suposen un 40% de captures descarregades als molls, quan a facturació econòmica estem parlant d'un 60%. Per tant, si desapareguessin, les cofradies perdrien el 60% dels seus ingressos i la flota que quedés, que és la d'arts menors bàsicament, ho tindria molt malament perquè, evidentment, la majoria de cofradies hauria de fer retallades de personal.
Antoni Espanya també ha recordat que fa 5 anys els pescadors ja van haver de reduir un 40% els dies de feina, passant de 200 dies treballats a 130.
Notícies en xarxa.
En clau judicial, avui ha arrencat el judici a l'alcalde de Badalona per l'anomenat cas de les antenes de telefonia mòbil.
Tot i que la sessió ha començat aquest dilluns, tant Xavier García Albiol com la resta d'acusats no declararan fins al final, després de les diferents proves testificals i pericials, segons ha acordat el tribunal a petició de totes les defenses.
L'alcalde del Partit Popular s'enfronta a una pena de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació per haver autoritzat instal·lar il·legalment unes antenes de telefonia mòbil al turó d'en Caritx. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Albiol ha arribat a l'Audiència de Barcelona acompanyat per la tercera tinenta d'alcalde, Rosa de l'Amo. Abans d'entrar-hi ha dit que el judici posarà en evidència el que va passar i el que no en relació amb les antenes de telefonia col·locades de manera presumptament il·legal l'any 2012 al turó d'en Caritx a tocar de la comissaria de la Guàrdia Urbana. L'alcalde de Badalona s'enfronta a gairebé 3 anys de presó, 10 anys d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros per prevaricació urbanística i ambiental.
Per mi el més important, ja que estem aquí, aquest judici oral em permetrà doncs que es posi sobre la taula tots els fets, totes les evidències i insisteixo, el que ha passat i el que no ha passat.
La banqueta dels acusats també l'han ocupat l'exregidor de Seguretat, Miguel Jurado, ara regidor del Partit Popular a Santa Coloma, i l'exregidor d'Urbanisme al Republicà, Oriol Lladó. Xavier Salvà, exdirector d'Urbanisme a l'Ajuntament de Badalona, Tomàs Vizcaíno, exconseller delegat de l'empresa pública en gestori Josep Duran, excap jurídic d'Urbanisme, també hauran de declarar com a acusats.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat posen fil a l'agulla per fer arribar la línia 2 del metro des del Poble Sec fins al barri de la Marina del Prat Vermell, passant per la muntanya de Montjuïc. De moment s'invertiran 4 milions d'euros per actualitzar el projecte. Les obres tindrien un cost aproximat de 1.000 milions. David Navarro.
En total seran 6 quilòmetres de trajecte que uniran el paral·lel amb la zona franca amb un túnel que creuarà la muntanya de Montjuïc amb parades al Manac i a l'Anella Olímpica. També permetrà connectar els barris de la Marina del Port i el Prat Vermell i l'aeroport amb el centre de manera més directa. L'alcalde, Jaume Collboni, diu que l'obra és una necessitat.
El que ens interpel·la a fer aquesta inversió és la transformació de l'espai Fira Montjuïc,
l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya i un nou barri que està creixent, que és el de la Marina del Parc Vermell, a un ritme molt important. I que, a més, això, com s'ha dit, milloraria també la connectivitat de la ciutat amb l'aeroport a través del metro.
L'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat implica actualitzar el projecte constructiu fet l'any 2009, una tasca que costarà 4 milions d'euros i que s'espera que estigui acabada l'any 2028. Llavors, es licitaria una obra que es preveu que tingui un cost de 1.000 milions d'euros.
I en clau educativa, el campus de l'alimentació de Santa Coloma de Gramenet amplia la docència amb un nou edifici que acollirà els graus i els màsters que s'imparteixen. Ràdio Ciutat de Badalona, Aina García.
L'edifici Gramenet consta de 12 aules de docència, 4 aules d'informàtica, 7 espais per seminaris, una sala polivalent amb un espai office pels alumnes i una sala de graus amb capacitat per a 110 persones. Això permet d'ara endavant ampliar la docència teòrica d'alguns màsters i graus com el de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments. Ho explica Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona.
És un campus que ha anat creixent en els darrers anys, que ha anat incorporant diverses instal·lacions tant de caràcter docent com de caràcter també vinculats amb la recerca. I avui el que fem és afegir la peça, diguéssim, important en l'àmbit de la docència, que és un horari integral, modern, pensat ja per la docència del segle XXI. Aquesta és la demostració que l'administració pública pot i vol i té la capacitat de posar-se d'acord i de coordinar-se per una finalitat fonamental com és la de dotar de recursos i de possibilitats a una àrea de recerca.
Al seu torn, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, ha destacat les sinergies entre les diferents administracions locals i supramunicipals per tirar endavant l'equipament i ha vaticinat que l'edifici en qüestió serà un autèntic motor de transformació social i econòmic per al barcelonès nord.
En cultura, els Guns N' Roses faran un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de juny de l'any vinent.
Aquesta serà l'única parada prevista de la banda de rock a tot Espanya en el marc d'una nova gira programada per aquest estiu que comptarà amb grans convidats com Public Enemy, Rival Sons o Sex Pistols amb Frank Carter. Les entrades es podran comprar a partir d'aquest divendres.
I tot a punt per obrir les portes del Museu del Renaixement de Molins de Rei. Aquest diumenge, dia 15, tindrà lloc la inauguració del museu que culmina la rehabilitació del Palau de Requesens. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
El segle XV, la família Requesens era una de les famílies més importants de Catalunya. Van quedar units a la vila de Molins de Rei per la construcció del seu palau. 600 anys després, el palau es converteix en un museu de l'època, un museu del Renaixement. Comptarà amb unes 100 obres on s'exposaran peces de l'època de tot tipus, com pintures, murals o escultures. Aquest patrimoni ha estat cedit en gran part per al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però també comptarà amb obres de la col·lecció del Prado o del Museu d'Història de Barcelona. Així ho explicava el director del Museu del Renaixement, Damià Martínez.
Avui presentem el projecte del Museu del Renaixement, un museu monogràfic. A mi m'agrada dir que és un museu monogràfic d'història, d'art i de cultura, centrat en una de les èpoques segurament més fascinants de la història de l'art, que és l'època del Renaixement.
Entre les obres destaquen el tapís del Triomf del Temps sobre la Fama, un moble del 1550, una copa del 1630 i un rellotge del segle XVI de ser i coure. Serà l'únic museu d'Espanya dedicat exclusivament al Renaixement.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, a la Lliga aquesta nit l'Espanyol té un duel decisiu al camp del Getafe. Els madrilenys són un rival directe de la zona baixa, de fet marquen la permanència amb els mateixos punts que els blanquiblaus. Per tant, un triomf permetria als de Manolo González sortir del descens. Després de la desfeta a la Copa, l'equip busca enllaçar la segona victòria seguida a la Lliga. El tècnic avisa, però, que caldrà fer no marxar amb les mans buides.
La gent sempre va anar a glòria a altres equips i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt als nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic i dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé. Quan és l'equip de primera que més li rematen, és per algú. Per sort estem igualats a punts amb ells, amb un partit menys, i el que hem de fer intentar és anar a Getafe a competir al màxim. I a partir d'aquí tenim més encert que el rival per guanyar el partit. Si això ho fem, podrem treure alguna cosa positiva o guanyar. Si no igualem el Getafe a nivell competitiu, és molt complicat guanyar el Getafe dilluns.
Ja tenim 11 de l'Espanyol, del conjunt blanc i blau, amb Joan Garcia a la porteria i 10 jugadors més: Cabrera, Cardona, El Hilali, Sergi Gómez, Jofre, Kral, Pol Lozano, Brian Olivan, Javi Puado i Justin Smith. Serà l'11 inicial de Manolo González. D'altra banda, el sorteig de la Copa del Rei, que s'ha celebrat a Madrid, el Barça ja sap que repetirà rival de la temporada passada i en la mateixa ronda, als setens de final. Els blaugranes, que són l'únic equip català que continua viu a la competició, s'enfrontarà al Barbastre, de la segona federació. Els aragonesos ja es van veure les cares amb els de Hansi Flick, aleshores amb Xavi a la banqueta, en un partit que va acabar amb victòria culer 2-3. Recordem que el Barbastre va bé d'eliminar l'Espanyol i l'eliminatòria es disputarà el 4 o 5 de gener a partit únic al Camp Aragonès. Encara en futbol, el Girona juga aquest dimarts la sisena jornada de la Champions League, apurant les últimes opcions per entrar al play-off. Els gironins rebran el Liverpool a Montilivi a partir de 3:15 de la tarda. En la roda de premsa prèvia al partit, el jugador del Girona, Oriol Romeu, espera un dia especial pel partit de demà.
És evident que les opcions no són les ideals, però no és impossible, evidentment. Sabent que tindrem un ambient únic, tindrem un ambient històric i nosaltres apretarem des del minut 1. Volem que es creï una atmosfera bonica i il·lusionant.
A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, a 8:45 al vespre es disputarà el duel entre el líder, el Barça, i el Noia. Els blaugranes buscaran mantenir la bona dinàmica i ampliar la 10 la ratxa de victòries seguides a la Lliga. El conjunt de Sant Sadurní, per la seva banda, és 8è amb 12 punts i 2 partits pendents. Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní.
El Noia Freixenet visita aquest vespre a partir de 8:45 al Palau Blaugrana per medir-se el líder destacat de l'Hockey Lliga en el partit que tanca la desena jornada de la fase regular. Els sadurninencs arriben amb la moral pels núvols després de l'èpica victòria de dijous passat davant el Porto de Portugal, que els ha situat com a líders del seu grup a la Lliga Europea. Carlos Cortijo, entrenador del Noia, assumeix que l'exigent calendari obliga a un esforç titànic.
Es capacidad de adaptación, nos tenemos que adaptar. Claro que no es lo ideal. Jugar tantos partidos seguidos y sobre todo con la exigencia y coño, que somos un club ganador y que hay una exigencia y que estamos obligados a competir y a intentar ganar.
Oriol Garriga i Raúl Burgos seran els encarregats de dirigir aquest partit.
I les instal·lacions de l'INEF a la muntanya de Montjuïc de Barcelona acolliran la tercera edició de Tot Esport, l'espai lúdic esportiu destinat a la difusió de més de 30 pràctiques esportives que se celebrarà del 2 al 5 de gener. La novetat d'enguany fa referència al 360, que adoptarà el certamen i que pretén ampliar el focus de dirigides a les activitats esportives per a tots els públics.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
A que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freu te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-04-8270.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day
days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white.
En xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els pescadors catalans han apel·lat des de Brussel·les al sentit comú perquè la Comissió Europea replantegi la seva proposta